Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Feia un any que ho tenien tot a punt, però no ha estat fins aquest mes de febrer que el centre de dia, els Quatre Vents, no ha pogut obrir les seves portes. L'equipament està ubicat en un edifici municipal de Sant Pere Molanta i té capacitat per acollir fins a 50 persones. Per conèixer més sobre el seu funcionament, el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ha visitat el centre aquesta setmana i ha conversat amb dos dels seus responsables.
Coincidint amb l'inici d'aquest mes de febrer, ha obert portes finalment al centre de dia als Quatre Vents, que està organitzat dins del que és l'equipament municipal, l'edifici municipal al Pàmpol de Sant Pere Molanta, i conversem amb dos dels socis, la directora i psicòloga, la Carol Mercet. Què tal? Molt bon dia, Carol.
Hola, bon dia.
I l'arquitecte Miquel Màximo. Bon dia, Miquel.
Bon dia, bon dia.
Primer amb la Carol, suposo que és un moment que feia molts mesos que esperàveu, no?, que arribés finalment totes les autoritzacions, els permisos necessaris per obrir les portes, perquè feia molts mesos que ho teníeu tot a punt.
Sí, la veritat és que sí, que des que vam adjudicar, que va ser a finals del 2022, doncs, ostres, la veritat és que ens ha costat una mica, però bueno, ara ja tenim obert, o sigui, ara ja tothom que vingui, diguem, ja s'hi pot quedar, i bueno, i la veritat és que estem molt contents, doncs, de poder obrir per fi les nostres portes.
Un centre de dia, el que comentava, ho teníeu tan a punt tot, tan preparat, que gairebé l'endemà de rebre el permís, doncs, ja podíeu obrir.
Sí, és que així va ser, o sigui, vam rebre el permís un dijous al migdia i llavors divendres, doncs, ja vam obrir les portes.
Suposo que no ha estat fàcil aquest temps d'incertesa, d'espera.
Sí, exacte. La veritat és que sí, perquè era... Vinga, va, ara ens falta un altre pas, vinga, que ara ens falta no sé què, vinga, va, però bueno, ara ja tenim obert.
Hem de dir, doncs, el que apuntàvem al principi, és un edifici municipal que va ser concebut com a escola bressol, com a llar d'infants, i que s'ha hagut d'adaptar a aquesta nova utilitat, a aquest nou ús de centre de dia. Suposo que a nivell arquitectònic ha estat tot un repte.
Sí, ha sigut un gran canvi, era una escola bressol, hem passat a ser un centre de dia, tot i que l'espai és molt adequat per un tipus d'edifici així, perquè és un edifici a quatre vents, no?, i té uns espais exteriors fenomenals. Hem tingut d'adaptar tot el tema de sistemes, d'instal·lacions, distribucions, i una mica l'edifici s'ha tingut d'adaptar bastant.
Doncs ens expliques una mica les característiques de l'edifici, com ha quedat el centre de dia a nivell, doncs, això, d'espais estructural, perquè, vaja, doncs, veiem, fa patxó, que fa molt bona impressió, no?, una gran sala, però també dependències també adaptades per l'ús que se'n fa, que és, evidentment, diferent i ben adaptat al que hi havia abans d'escola bressol. Què hi trobarem?
El repte va ser les pretensions que tenia l'empresa de què fos aquest centre de dia, no? Hi havia punts molt, molt marcats, com que volien que el confort dels usuaris, que tinguessin molt de confort, molta salubritat als clients, un edifici molt saludable, i, a part, que fos eficient, no? Llavors s'han treballat aquests punts amb diversos sistemes, no? Per exemple, hem volgut crear un edifici amb accessibilitat universal, o sigui, que les instal·lacions estan adaptades per qualsevol tipus de capacitat física. Les plantes són sense graons, són espais oberts. Hem volgut també que hi hagués espais personals, no?, com taquilles, sofàs, zones de relax, televisions, lectures. A part, hem treballat el disseny d'aquests espais, vull dir, uns espais bonics, si ho veieu. Ho podreu observar.
En podem donar fe, és molt maco. Sí.
És molt
maco, en podem donar fe, podem contrastar.
Bueno, el disseny, penseu que el disseny del mobiliari ha estat pensat perquè els usuaris, no?, ja tinguin, si estigui còmode, són ergonòmics, o sigui, és un tipus de client que pot tindre alguna dificultat, no? Llavors són mobiliaris ja adaptats, no? A part, o sigui, les característiques del centre són, és unes característiques saiars, que es diu, que són centres rurals, no? Què vol dir això? Que, per exemple, la capacitat del centre és una mica menor perquè els espais, o sigui, hi ha més espais per usuari, no? Aquest tipus de centre intenten que les persones que viuen en medi rural, no, diguéssim, no, recuperin els hàbits, no? Llavors, aquí s'ha treballat els espais d'hort, tot el tema exteriors, no? Jardineries, hort, bueno, hort ja us ho he dit, però vull dir que tornin a fer moviments, surtin i treballin aquestes coses.
Bueno, jo també volia afegir que simplement és com si se sentin, o sigui, se sentiran com a casa, vale? O sigui, tenim també la cuina oberta, vale? Que, bueno, que quan la cuinera estigui cuinant, doncs els usuaris també podran veure el que estan fent. Tenim el que deia el Miquel, tenim l'hort, doncs que hi ha molts usuaris també que venen de vinyes, vale? Venen d'horts, i llavors doncs també que puguin tenir aquesta continuïtat, que sí que és veritat que durant el dia surten de les seves llars, però estaran aquí com si estiguessin a casa seva.
Al final, la concessió, el permís que teniu per obrir us dona la possibilitat d'acollir fins a 50 places. És alguna més de les que inicialment preveieu?
Sí, en teníem 49, però finalment quan va venir la inspectora de la Generalitat ens van dir que ens hi cabia, bueno, ens hi cabien més, però vam acordar que només 50.
Si us sembla, rebobinem una mica i situem per què un centre de dia. Com és que decidiu, doncs, a un poble com Sant Pere Mulanta, que no és molt gran, amb pocs habitants, al voltant d'uns 600 habitants que té Sant Pere Mulanta, evidentment a la proximitat amb Vilafranca, per què decidiu aquest tipus de servei i ubicar-lo aquí?
Doncs mira, prèviament es va fer un estudi perquè, bueno, dintre d'uns anys, i és veritat que cada vegada més hi ha més gent gran, vale, que infants. Llavors, doncs, és un col·lectiu també que, ostres, que hi ha molta gent que viu sola, hi ha molta gent que necessita d'algun tipus d'ajuda, doncs, per poder viure, diguem, el seu dia a dia. Llavors, doncs, vam decidir fer aquest centre de dia perquè la gent, ja no només d'Olèrdola, sinó de poblacions del voltant, doncs, que puguin venir aquí a passar el dia i, sobretot, que se sentin com a casa.
Amb el valor afegit en el teu cas, com a psicòloga també amb experiència, havent treballat fent tallers al municipi.
Exacte, sí. I aquests tallers, doncs, bueno, la gent que tenia, doncs, hi ha alguns que també seguiran venint, doncs, perquè bueno, volen treballar, doncs, aquesta capacitat, aquesta estimulació cognitiva, i voldran, bueno, també m'han dit que volen fer, doncs, altres tipus d'activitats també.
I el fet que s'anunciés en el seu moment, fa gairebé un any, i que després hi hagués les jornades de portes obertes i que hi hagués aquest impuls i l'interès evident que van poder detectar, ha fet que al pas del temps es desinflés aquest interès o al contrari, s'ha mantingut viva aquesta flama de voler utilitzar el centre de dia?
Bueno, sí, més o menys s'ha continuat, l'únic que, clar, que encara no teníem la data d'obertura i tampoc no el podíem dir a la gent, doncs obrirem tal dia. Però ara sí que ja tenim el dia, o sigui, bueno, ja tenim oberts, millor dit, i llavors, doncs ara sí que la gent ja quan ve, doncs ja s'hi queda.
Clar, és un projecte a llarg termini, per tant, doncs, entenem que la cessió d'ús que fa l'Ajuntament d'Olèrdola cap a vosaltres és per molts anys, no?
Sí, són 25 anys, de concessió.
Les condicions, enteneu que favorables, que han permès obrir aquest servei, no?
Sí, exacte.
Parlàvem abans amb el Miquel dels espais. Evidentment, ara cal tenir en compte molts aspectes que fa uns anys, pocs, no masses, doncs no es tenien. Per exemple, l'aprofitament de tot el que és l'àmbit energètic, de ser el màxim de sostenible a l'edifici. Això, evidentment, també s'ha integrat en aquesta reforma que s'ha hagut de fer.
Sí, l'edifici, bueno, aquests punts que us he dit anteriorment, un d'aquests punts era, doncs, l'eficiència de l'edifici, no? Llavors, aquí en aquest aspecte hem treballat la gestió de l'aigua, que ara és un punt molt important, amb dosificadors d'aixetes, per exemple, recuperadors d'aigües pluvials. O sigui, hem intentat tindre autosuficiència hídrica de l'hort, per exemple, com a mínim, no? I intentar fer el mínim consum d'aigua possible. Hem instal·lat energies renovables, plaques solars, tenim bueno, podríem dir que al ser un centre de dia és com la instal·lació més adequada, no? Per tindre un consum zero, perquè generem el que consumim, no? Hem treballat molt la qualitat de l'aire interior, o sigui, tenim filtres d'aire, ventilacions, és molt, un centre molt ventilat, perquè hem de pensar que tenim sortides per tots els cantons de l'edifici. Hem instal·lat també tecnologia intel·ligent per monitoritzar i controlar l'eficàcia de la llum, la climatització i altres sistemes. La gestió de residus també l'hem treballat, tenim autocompostatge, selecció de residus i il·luminació natural, que l'edifici pues, té molta il·luminació natural. En el cas de no fer-ho servir, tenim llums LED de baix consum i diguéssim que acabem aconseguint un edifici molt eficient.
No cal destacar-ho, però segurament doncs, sí que incidia en el fet de que si és un centre de dia, evidentment doncs, no és una residència, però sí que té uns horaris doncs, que són molt flexibles o que hi ha possibilitats d'utilitzar el centre de dia en diverses franges horàries, no, Caro?
Doncs sí, mira, tenim obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 de la nit i dissabtes i diumenges de 10 del matí a les 9 de la nit. Des de, o sigui, comptem des de l'esmorzar, vale? Dinar, el berenar i el sopar també. I sobretot els caps de setmana poder fer activitats, diguem, conjuntament amb les famílies.
De manera ininterrompuda, no s'atura aquest horari, sempre està obert amb aquesta franja horària que comentaves, i també es pot utilitzar de manera flexible una, dues, tres hores, no?
Exacte, sí. També poden venir, doncs, per exemple, tenim una senyora que vindrà, doncs, a dinar i després diu que vol fer alguna activitat i doncs sí, doncs ara mateix estem oberts, diguem, a tot.
Recordem fa uns mesos que la mateixa Carol Marcet ens explicava que hi havia la voluntat d'establir vincles, relacions, tant amb l'escola com amb la pròpia gent gran que està organitzada al casal de la gent gran, al casal d'avis de Sant Pere Molanta. Això s'ha començat a treballar allà.
Sí, s'ha començat a treballar, però esperem a tenir una mica més d'usuaris per poder fer aquests intercanvis amb l'escola i escoles bressols també.
I què farà una persona doncs, que estigui aquí al centre de dia? Un dia al centre de dia, com serà?
Vale, doncs mira, per exemple, vale, doncs des de que arriba se li dona la benvinguda, llavors si ha esmorzat a casa no, o no ha esmorzat, llavors és el que seguidament es farà, i llavors ja comencen pues, tota la sèrie d'activitats, ja siguin tallers d'estimulació cognitiva, ja siguin manualitats, ja sigui música també, per exemple els divendres a la tarda també tenim sessió de cinema, bueno, i etcètera, etcètera.
Molta activitat perquè el propòsit és això, procurar que les persones puguin tenir un envelliment actiu.
Exacte, i sobretot, doncs, bueno, sempre hi ha algun usuari doncs, que realment doncs, que no li agrada fer les activitats i el que volem és que bueno, tenim al centre doncs, que encara que no vulguin fer activitats, doncs, que ja involuntàriament ja les faran, perquè aniran a la cuina a veure què està fent la cuinera, aniran a fer la volta a l'hort a veure com estan les plantes, o aniran a veure les plantes aromàtiques, o sortiran al pati a agafar un diari i mira, i se'l miraran. Bueno, llavors, doncs, encara que no els agradin, doncs, vulguis o no, doncs ja estaran fent algun tipus d'activitat.
I una persona com tu, Miquel, què és el que et va portar a afegir-te al projecte i participar de manera tan directa com ser fins a ser-ne soci? Què et va portar a participar d'aquesta manera?
Bé, bueno, a part dels meus negocis, diguéssim, que tenim l'arquitectura i tal, crec que és una... Que és, crec que és una feina que hem de fer perquè faltaran places, a part de ser un centre de dia com un negoci, diguéssim, no? El tema social crec que és important perquè sempre s'ha parlat, és un punt que la Carol no ens ha explicat, que el tema de la cuina, vull dir, la cuina, per exemple, vam voler fer una cuina de grans dimensions, és gran la cuina, pel servei que volem fer, perquè la intenció, ara estem començant, encara no es farà, és que també, per exemple, sigui com una cuina social, no? O sigui, si hi ha algun avi o una persona que es trobi sola per dinar o que li costi aquesta... Almenys que tingui un moment, no?, que vingui, la podem ajudar, vinguin a dinar i estiguin una estona sortint de casa, una mica també un tema social, una cosa que m'atrau d'aquest projecte.
I quina relació teniu, per exemple, amb l'administració que té competències en aquest àmbit de benestar social, la Generalitat? Assigna places, reserva places per poder acollir usuaris que es deriven dels propis serveis de la Generalitat, per exemple?
Sí, però, o sigui, sí que ho farem, vale? L'únic que hem de tenir un mínim de X mesos, i llavors ja ens hem ficat en contacte amb ells i ells amb nosaltres, i llavors quan ja passin aquesta sèrie de mesos, doncs llavors ja podrem oferir lo de les places públiques.
I una mica el que comentaves al principi, vau fer un estudi per engrescar-vos a finalment tirar endavant la iniciativa i vau detectar doncs, que hi havia aquesta mancança, no? Hi ha centres de dia aquí a l'entorn més pròxim als municipis propers a Vilafranca.
Exacte, o sigui, a la llarga hauria de ser, per l'estudi que vam fer, hauria de ser en cada municipi poder haver, tenir, diguem, el seu centre de dia, perquè a la llarga hi haurà molta gent gran.
De fet, és ben expressiu de la tendència demogràfica, no? Un edifici que va començar com a llar d'infants acaba sent un centre de dia.
Exacte, sí, exacte.
Esteu engrescats.
Sí, molt. La veritat és que molt. I també molt, molt il·lusionats i, bueno, i amb moltes ganes.
I l'equip humà, amb qui comptareu per tirar endavant aquest projecte?
Doncs mira, comptem amb una infermera, amb una fisio, amb auxiliars, també comptarem més endavant amb animadors socioculturals i a més tenim perruquera, podòloga, bueno, tenim ja, diguem, tot l'equip ja muntat.
I tot això, doncs, organitzat en uns espais, ho comentava abans amb el Miquel, d'una sala gran molt diàfana, on hi conviu sense parets que puguin situar una barrera visual, doncs el saló d'estar i la cuina, i després altres dependències, les podem repassar.
Sí, exacte, o sigui, una vegada entres al centre, vale? Al final de tot, a la dreta està la cuina, i llavors al davant tenim doncs, una sèrie de taules. Aquestes taules tant les podrem fer servir com a menjador, les podrem fer servir com per realitzar diferents activitats, i llavors a la banda esquerra ens trobem amb, bueno, amb tot el sofàs, amb dues televisions, dues llars de foc, també, sobretot per l'hivern, per donar molt de caliu. I, bueno, i és una mica, o sigui, ho hem separat en diversos espais, que cada espai tindrà, diguem, el seu, bueno, la seva activitat.
Estem parlant d'uns 1.000 metres quadrats d'ús?
Sí, diguéssim que l'equipament té 1.000 metres quadrats, parlem d'uns 300 de construïts, no? Que són aquestes dependències que alguna, com infermeria, bueno, hi ha el DEA, que és el desfibrilador, hi ha equipaments que encara no us he explicat, però bueno, que diguéssim, hi ha vestidors pels usuaris, també els banys són tots accessibles, tots, absolutament tots, a part, són higiènics perquè no toquen a terra, es neteixen molt fàcilment, o sigui, l'edifici, a part d'aquests 300 metres construïts, tenim la resta d'espais exteriors, que hi ha zones amb ombra, moreres, tenim l'hort, bueno, és un espai molt enfocat a l'exterior.
Heu de venir i almenys ho heu de veure.
Sí. I sobre allà aquest propòsit que comentàveu, no? de que la gent es pugui arribar a sentir com a casa, perquè voleu donar un tractament singularitzat, específic a cada persona, perquè cada persona és diferent.
Exacte, jo vull dir que, bueno, per acabar, vull dir que la història de vida doncs, de cada persona doncs, és la raó essencial de la singularitat i llavors fa que es converteixi doncs, cada persona en única. I llavors també vull dir que cada persona doncs, té les seves pròpies fortaleses i alhora capacitats i llavors seran els diferents professionals de tots els àmbits doncs, que potenciaran aquestes i sobretot les enfortiran.
I què ha de fer una persona que vulgui fer ús del centre de dia als quatre vents, aquí a Sant Pere Molanta? Què és el que ha de fer?
Doncs mira, s'ha de ficar en contacte al telèfon 656 67 37 19 o si no a info@els4vents.cat, els 4 amb número.
Doncs ja en prenem bona nota, esperem que vagi tot molt bé, que tingueu una molt bona arrencada de funcionament de servei dels quatre vents, aquest centre de dia que ha obert aquest mateix mes de febrer a Sant Pere Molanta. Gràcies per atendre'ns, Miquel Màximo, arquitecte, un dels socis, que vagi molt bé, Miquel.
Gràcies a vosaltres.
I la directora i psicòloga, també una de les persones sòcies d'aquest projecte, la Carol Mercè, també gràcies per atendre'ns i que tingueu molta sort.
Moltes gràcies, adeu.
I l'alcaldessa d'Olèrdola, la Fina Mascaró, que ha visitat aquest centre de dia que ha obert les portes al municipi, als Quatre Vents. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què li ha semblat el centre?
Bé, un centre excel·lent, en un lloc immillorable. Per tant, jo només vull que felicitar que hem tingut aquesta oseria de posar aquest servei a disposició de tots els olardolencs i també de tota la comarca. Jo penso que acabarà sent un centre de referència perquè té unes instal·lacions molt adequades, un lloc molt emblemàtic, vull dir, estem a la natura, sí que tenim cases al voltant, però es respira natura, per tant, bé, i després, sobretot, la persona que ho dirigeix, la Carol, és una professional, ja amb sobrada experiència, i pensem que aquest projecte el tirarà endavant. Vull recordar que des de sempre, des de fa més de 8 o 9 anys, ja com a Esquerra en aquest cas, havíem recolzat la possibilitat de fer aquest estudi perquè enteníem que tant el municipi com també la comarca necessitava d'un centre com aquest. Per tant, que s'hagi fet realitat després de tots els entrebancs administratius, perquè recordem que és un centre que no només qui dona els permisos és l'Ajuntament, sinó que en aquest tipus de serveis, quan es parla de persones i de gent gran, intervé la Generalitat, intervé bombers, intervé molta gent, no? Llavors, avui sí que podem dir que el centre té totes i cadascuna de les serveis o requeriments que es necessita per obrir. Per tant, avui és un dia important, tot i que ho està obert des de dijous, però diguem que avui hem visitat de manera oficial.
Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bon dia.
Ens encaminarem a 11:15 al flaix de notícies amb una cançó de pluja amb la sadorrinenca Anna Roig i aquest Corro sota la pluja.
De córrer darrere algú, corro per l'energia que em fa venir cap a tu. Corro sota la pluja, rere aquest record tan dolç que potser encara pensaré que és millor deixar-te l'endur.
Hi ha com una veueta que et diu segueix-lo de prop i una que no t'escoltes que et diu bé a poc a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser si s'escapa és
perquè jo el pugui atrapar.
Corro sota la pluja, rere aquest record amb dos, que potser encara guardes en algun record al cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares, potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Cineclub Vilafranca tanca l'any 2023 ratllant la xifra dels 50.000 espectadors. Després de la reobertura del Kubrick el juny del 2022, era tot un repte fer revifar la sala de cinema i mantenir l'activitat de la sala Sesí. Però les xifres demostren que la programació de Cineclub Vilafranca ha atret el públic a les dues sales. Aquest 2023, l'entitat ha tancat l'any amb 48.000 espectadors. A banda de les sessions regulars, tant al Kubrick Cinema com a la sala Sesí, s'han organitzat sessions especials i una àmplia programació de continguts alternatius, com òperes o ballets. De fet, l'òpera Turandot va reunir al Kubrick 111 persones, sent la tercera sala de tot l'estat amb millor resposta. En total, 1.200 espectadors van gaudir dels continguts alternatius. A més, s'ha consolidat el programa educatiu, amb més de 2.000 infants i adolescents d'escoles i instituts al cinema. Un dels objectius que es marcava el Cineclub Vilafranca en entomar les regnes del Kubrick era arribar al públic jove. Un cop fet el balanç del 2023, es pot dir que un 25% dels espectadors són d'aquesta franja d'edat. Cineclub Vilafranca és una entitat amb 55 anys de trajectòria recolzada per uns 220 socis i sòcies. Tota la informació sobre el Cineclub, la programació i com fer-se soci es pot trobar a la seva pàgina web www.cineclubvila.cat. Aquest diumenge 11 de febrer, a partir de les 12 del migdia, es celebrarà una nova edició de la Gran Rua de Carnaval del Penedès Marítim a l'Arboç. S'esperen una trentena de carrosses i 6 comparses amb un total de 4.239 participants d'arreu del Penedès. La rua recorrerà els principals carrers de la vila en un ambient festiu i de disbauxa, començant a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, i finalitzarà al Passeig Panxita, aproximadament a les 2 del migdia. Pels més petits, la festa tindrà la seva pròpia rua infantil el dissabte següent, 17 de febrer, amb una rua acompanyada del rei Carnestoltes i un trenet infantil que arribarà fins a la sala polivalent, on es farà un ball infantil de disfresses. La Rua de Carnaval de l'Arboç forma part del Carnaval del Penedès Marítim, conjuntament amb els carnavals del Vendrell, Calafell, Cunit i Cubelles, per tal de coordinar-se i facilitar al públic la presència a totes les rues. Gràcies a l'acord entre l'Ajuntament de Subirats i Òmnium Cultural, arriba a Subirats el programa Cinexic, una proposta per donar impuls al cinema infantil en català a través d'un circuit de sales arreu del territori. Subirats acollirà al llarg de l'any la programació de 8 pel·lícules infantils en català per un públic familiar a partir de 3 anys, de qualitat artística i pedagògica. Cada pel·lícula es projectarà en un espai diferent i es podrà gaudir en família d'una nova experiència a cada sala. La programació arrenca dijous 15 de febrer amb la projecció de Ratolins i guineus, una amistat d'un altre món, a la sala de plens, i s'allargarà fins al 22 de desembre, quan l'Ateneu Urdalenc acollirà la jornada final. La programació es pot consultar a www.subirats.cat. L'Ateneu Mugenc organitza una sessió per veure a preus reduïts el mestre que va prometre el mar. Amb el suport de Cineclub Vilafranca, l'Ateneu Mugenc ha programat una sessió per veure el cinema Kubrick de Vilafranca el diumenge 18 de febrer a 7:45 del vespre, la pel·lícula El mestre que va prometre el mar. El contingut de la pel·lícula té un vincle amb l'Ateneu i és que el segon quadern que va editar el grup de recerca de l'entitat va estar dedicat a l'escola republicana i al sistema Freinet. L'Ateneu subvenciona una part de l'entrada. Es podrà obtenir el preu de 3 euros sempre que es faci reserva a ateneumugenc@gmail.com fins aquest dissabte 10 de febrer.
Penedès en xarxa.
Ara són 11:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui no obrim l'agenda al detall amb una activitat, amb una proposta lúdica. Ho fem amb una crida que fa el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès Garraf a l'acollida i adopció dels seus gossos i gats pel fred. En parlem amb l'Anna Martínez, directora tècnica veterinària del CAT. Anna, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te perquè l'Anna havia col·laborat amb el Penedès en xarxa durant un parell de temporades i avui ens retrobem a les zones.
Sí, sí, ara feia temps que no parlàvem. Sí, sí, ja tenia ganes, eh? Ja s'ho va faltar.
Nosaltres també. Anna, vau llançar aquesta crida a finals de gener i heu aconseguit, en qüestió de 15 dies, 24 adopcions i 29 acollides. En total, 53 animals que gaudeixen ara d'una llar i de l'efecte d'una nova família, encara que sigui temporalment. Satisfetes?
Molt. La veritat és que hi ha hagut una bona rebuda d'aquesta campanya i sí, sí, com veus, hi ha molts animals que estan ara calentets una llar, ja sigui una llar definitiva d'adopció com una d'acollida. La veritat és que ha anat molt bé.
Tot i així, torna el fred i d'animals al CAT n'hi ha molts, oi?
Sí, tot i que les temperatures no són molt d'hivern, doncs, però a la nit baixa molt la temperatura perquè bueno, estem vivint un hivern així no molt dur, però realment ells ho noten, eh? I sí, sí, encara ens queden molts animals al centre. Tenim ara mateix 220 gossos i una seixantena de gats que estan esperant per ser acollits o adoptats.
Quins són els animals més prioritaris que necessiten sortir del CAT? En quines condicions es troben? Per què aquesta crida?
Doncs sobretot estem pensant en els animals més vellets, amb patologies, que estiguin rebent tractaments, o que portin molt de temps al centre, que portin ja molts anys i que els hi aniria molt bé poder sortir del centre i tornar a recordar, no, el que és estar una llar, calentons i tornar a socialitzar d'una altra manera, no, perquè hi ha animals al centre que estan des del 2016, per exemple. Sobretot pensem en aquests casos, molts tenen artrosis, altres que tenen lismània o problemes als ulls, doncs tots aquests animals, o simplement animals que no estan gestionant bé la seva estada al centre i això de compartir els recursos amb més animals no ho porten tan bé.
Hi ha dues opcions, oferiu dues opcions. Una és l'acollida temporal, mentre duri el fred, entre cometes, l'hivern. Com funciona una acollida temporal?
Sí, sobretot el que sí que és un requisit important és que com a mínim l'acollida ha de ser d'un mes, perquè hem de pensar que l'animal triga un temps en adaptar-se a un canvi tan important com és el d'arribar a una llar. Aleshores, és molt important que com a mínim aquesta acollida pugui durar un mes perquè aquest període vagi bé, no?, d'adaptació. I doncs simplement ens heu d'enviar un qüestionari que és una cosa nova que hem posat ara a les nostres xarxes. A la web del CAT trobareu un qüestionari per fer acollida i aleshores allà ens heu de dir doncs una miqueta la descripció de l'animal que tindríeu en ment d'acollir, si és una acollida, i aleshores nosaltres doncs us donaríem una cita per venir a conèixer els candidats que creiem que poden anar bé.
O sigui, a partir d'aquest qüestionari, de la petició que us fan, fer una selecció.
Sí, sí, perquè moltes vegades hi ha gent doncs que ens diu, mira, doncs jo prefereixo que sigui un animal d'una mida més petita, o vull un animal que sigui geriàtric, no? Doncs una miqueta doncs aquest tipus de coses ens van molt bé per seleccionar, perquè com malauradament hi ha molts candidats per fer acollides.
Ara deies, vull un animal geriàtric, què vol dir això?
Un vellet, un animal vellet.
Un animal gran.
Sí, de més de 8-9 anys i doncs que ja doncs tenen una altra energia i tenen altres requeriments.
Val, amb menys energia i, per tant, en funció de la situació familiar pot ser més fàcil, no?, de trampejar.
Ah, exacte, sí, doncs perquè hi ha persones que potser també, doncs, per la mateixa energia d'ells mateixos, no es veuen capaços d'agafar un cadell, per exemple, que pels cadells també estem buscant sempre acollida, o, per exemple, un gos més gran, no?, d'una mida més gran, doncs més potent, doncs potser tampoc es veuen. Hi ha de tot, per això diem sempre que ens va molt bé aquest qüestionari, perquè allà s'especifica molt bé el requeriment a l'animal que podrien acollir.
Deies que com a mínim l'acollida temporal ha de durar un mes. Si l'acollida ha funcionat i tant l'animal com la família està contenta, es pot allargar?
Sí, i tant, es pot allargar perquè pensa que per nosaltres, i per l'animal sobretot, és molt beneficiós estar una llar fins que trobi l'adopció definitiva. Aleshores, a més, es va molt bé perquè els acollidors normalment també fan una difusió activa de l'animal a les xarxes, també van penjant fotos, van penjant vídeos, i també és un animal que té un caràcter molt més tranquil a una llar, perquè aquí tenen més estrès. Aleshores, per nosaltres és molt beneficiós que pugui estar una llar fins que trobi l'adopció definitiva. Però més enllà dels 6 mesos ja intentem que no s'allargui tant, perquè aleshores hi ha uns requeriments legals que no es pot allargar tant una acollida d'un animal.
I si arriben als 6 mesos, potser és que al final acaben junts, clar, no?
Exacte, sí. És el que normalment passa, quan ja són 6 mesos d'acollida, ja vol dir que aquella persona ja se n'ha enamorat, no?, d'aquest gos o d'aquest gat, i que jo crec que ja és una estada definitiva. Aleshores, simplement s'ha de formalitzar la situació i ja està.
Aquesta és una de les opcions, l'acollida temporal mentre duri l'hivern, malgrat no està sent molt rigorós, i l'altra seria directament l'adopció. En aquest cas, com es planteja?
Doncs l'adopció també tenim un qüestionari a les nostres xarxes, a la web del CAT, i doncs allà demanem, és una miqueta més selectiu, no?, més descriptiu de la situació de cadascú, dels requeriments que necessitaria. I aleshores, doncs, en base a aquest qüestionari, doncs, també fem una selecció dels animals que podrien encaixar i es fa una cita. Sobretot si aquestes persones tenen un altre animal, un altre gos, doncs el que es demana és que vinguin amb ell, perquè també tenim un equip d'etologia al centre i també fem aquest tipus de proves de compatibilitat entre animals. Aleshores, a la cita presencial haurien de venir també amb el seu animal. Que això cada cop ens hi trobem més, Doncs que famílies que ja tenen un animal a casa, que ja han adoptat abans. La veritat és que això ens complica una miqueta, també, l'adopció, sí, perquè a vegades és més difícil, no?, fer aquest encaix i ja hi ha altres animals prèviament.
Tot a vosaltres us complica la feina, però sí, és prova de l'èxit, no?, de que les adopcions funcionen si repeteixes.
Sí, sí, tant. Sí, sempre. Jo sempre ho dic, que sempre hi ha solucions. Aleshores, simplement és posar esforços personals, una miqueta seguir el nostre assessorament al respecte, i sempre hi ha solucions.
Tant si esculls una opció com l'altra, l'acollida temporal com l'adopció, sempre esteu al costat d'aquesta família, no?, en els primers temps, assessorant i ajudant.
Sí. La veritat és que és molt important per evitar que una adopció no vagi bé, és estar, o una acollida, és estar una mica, doncs, al cas, no?, a veure quins problemes van sorgint. Hem de pensar que són animals, doncs, que han estat abandonats, han entrat al centre, s'han hagut d'adaptar al centre, ara s'estan adaptant a una altra llar. Vull dir, és molt normal que sorgeixen problemes durant les primeres setmanes. Per exemple, doncs, animals que quan es queden sols ploren, no saben anar bé amb la corretja, o a vegades poden fer alguna petita destrossa. Tot això nosaltres estem al darrere i hi ha pautes a seguir per solventar-ho. Ja us he comentat que tenim un equip de comportament, d'etologia, i estan al cas de tots aquests problemes i assessoren a cada persona, inclús van a casa seva si cal i els ajuden.
Ara em poso a l'altra banda. Què haig de tenir per ser bona candidata per acollir o adoptar un gos? Com haig de ser? Quines ganes hi haig de posar? Com ha de ser la meva família, la meva casa?
Bueno, tot depèn del que vulguis adoptar o acollir. O sigui, al final, primer s'ha de meditar molt bé, sempre ho diem. És una opció que s'ha de tenir molt ben meditada, perquè jo sempre ho dic, no? Aquí al centre som una mica un lloc on s'acumulen adquisicions d'animals poc meditades, no?, al final. Aleshores, sempre demanem que tota la família estigui d'acord, si és el cas, que ja, si és un nucli familiar, que no sigui allò que jo vull adoptar, però el meu marit no. No, aquí tothom hem d'estar d'acord. O el típic que es pot dir, no?, doncs és pels nens. No, un animal no és pels nens, és per tothom. Sobretot que sigui una opció molt, molt ben meditada, perquè estem parlant d'un compromís de molts anys. I també, doncs, tenir una mica clar quin és el perfil d'animal que un es veu capaç de tenir o li fa il·lusió, no?, tenir, segons les hores disponibles, el temps lliure, tot aquest tipus de qüestions més personals.
Ens deia l'Anna que de gossos n'hi ha 220 i de gats una 60. Moltíssimes opcions perquè adopteu, perquè acolliu temporalment. Per cert, també recolliu encara manta, roba d'abric i diaris?
Sí, tot això ens va molt bé, perquè la veritat és que els intentem posar mantetes i de tot, perquè ja us he dit, a les nits baixa bastant la temperatura i són molt necessàries les mantes també per quan fem cirurgies, perquè estiguin calentons, a la recuperació de l'anestèsia, pels cadells, ens va molt bé tot aquest material i sí, encara fem recollida.
Són aportacions que podeu fer arribar, que podeu portar a les instal·lacions del CAT, del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics a Vilafranca, al camí de la Pedrera, a costat de la Deixalleria, i sou cada dia, oi?, de dilluns a diumenge.
Sí, exacte. Podeu venir a deixar tot aquest material des de les 9 fins a les 2 del migdia.
És l'Anna Martínez, directora tècnica veterinària del CAT Penedès. Ens ha fet molta il·lusió retrobar-te i que continuïn aquestes adopcions i aquestes acollides. Bona campanya.
Tant de bo. Sí. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu, Anna. Adéu.
Vinga, adéu, adéu.
I com no podia ser d'una altra manera, avui també parlem del Carnaval. I és que just avui té lloc el del Vendrell. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
I per això en tenim el Cristian Soriano. Molt bon dia, Cristian, com estàs?
Hola, Lourdes, molt bon dia.
M'imagino que content de que arribi aquest Carnaval a la vista, que encetareu durant el dia d'avui, divendres, tot i que ahir ja va ser el Carnaval infantil. I explica'ns una miqueta com ha estat el tema de la conjunció amb Penedès Marítim i els carnavals de la vora que teniu.
Doncs molt bé, la veritat, això de la veritat que ja fa uns anys, sobretot es va reforçar molt amb la pandèmia i amb la postpandèmia, no? La col·laboració i la coordinació entre els diferents ajuntaments que constituïm el Penedès Marítim, i creiem que és una taula de treball molt positiva, perquè al final les causístiques que podem tenir en tots els municipis referents al Carnaval doncs són similars, no? Uh-huh. Llavors la veritat que la coordinació doncs ha sigut molt positiva, això ens ha ajudat també a trobar petits forats i anar millorant mica en mica, i crec que aquesta col·laboració és molt positiva pel Vendrell, per tots els municipis i també per la pròpia celebració d'aquesta festivitat.
El dimarts parlàvem amb la regidora de Calafell, amb la Lluïsa Lastra, que ens explicava, no, aquests canvis que han sofert per tal de reivindicacions històriques, no, que acabaven del Vendrell, trigaven molt a arribar a Calafell, al port de Sabuna, a Segur de Calafell concretament. Vosaltres heu avançat una mica els horaris, oi?
Sí, jo crec que és important no només parlar de coordinació, sinó actuar en base a aquesta premissa, no? I és veritat que des de Calafell sí que ens havien traslladat doncs que el fet de l'horari dificultava molt aquesta segona rua segura de Calafell, i jo crec que precisament aquesta taula del Penedès Marítim es va crear precisament per això, perquè els ajuntaments doncs es posessin quines eren les nostres problemàtiques i on creiem que podíem millorar, i òbviament doncs amb Calafell hi ha una molt bona relació, una relació cordial entre els municipis veïns que ens portem molt bé, i també a nivell personal, òbviament, amb la regidora, amb la Lluïsa, i per nosaltres és un plaer poder col·laborar. Aquest any aquesta col·laboració ha sigut avançant una miqueta més l'inici de la rua i escurçant una miqueta el recorregut, i són petites passes que precisen de la col·laboració de les dues institucions, però crec que si els seus ajuntaments, com és el cas, estem disposats a fer-ho, doncs al final qui més gaudirà serà la ciutadania, i per això ho fem.
2:45 de la tarda serà quan se surti amb aquesta rua de Carnaval. Quants participants espereu?
Doncs la veritat que aquest any fem rècord absolut, eh? Estem parlant d'un total de 57 grups, entre carrosses i comparses, i és rècord absolut, però bueno, això és també un símptoma de que el Carnaval de Vendrell funciona, de que el Carnaval del Vendrell i del Penedès Marítim és atractiu, i al final nosaltres, doncs, com dic sempre, no? Doncs s'ha d'intentar conjugar aquesta doble faceta, la de garantir doncs un espai de gaudi i de festivitat pels participants, i alhora també garantir la seguretat dels veïns i veïnes i l'ordre públic al municipi, i en aquesta direcció estem treballant.
57 grups que en persones en què es tradueix?
Bueno, doncs aproximada. Exactament, perquè el xuc no, però bueno, doncs segurament estarem parlant d'unes 6.000-8.000 persones que passaran pels carrers de la nostra vila durant durant la Rua de Carnaval, que és una xifra molt destacable, molt important, però ja tenim tots els serveis a punt, hem treballat la planificació en aquestes darreres setmanes, ja en aquests darrers dies, i en aquest sentit, doncs, amb la consciència tranquil·la de tenir la feina ben feta i preparats per albergar un esdeveniment tan festiu i tan necessari i tan gran com aquest.
El recorregut de la Rua és més o menys el de cada any, a excepció d'un parell de canvis, oi?
Exacte, són dos canvis molt quirúrgics, molt d'una transició tranquil·la que ens agradaria a nosaltres, no? Que és simplement variar. Quan pugem per carrer transversal, en comptes de girar per Tancat de la Plana, girarem per carrer Sant Xavier, i en comptes de finalitzar la Rua a la Rambla, com s'ha fet històricament, aquest any ho farem a Doctor Robert. Aquests dos canvis responen a una doble necessitat. La primera és el que et comentava anteriorment, d'escurçar una miqueta el recorregut, no? Jo recordo quan vam entrar nosaltres aquí a la regidoria, hi havia un recorregut, doncs, que t'expulsava del poble, t'expulsava de la zona comercial, i nosaltres des de fa ja dos anys vam reconduir aquesta situació i vam tornar al recorregut històric del Vendrell de fa molts anys, que era passant pel centre de la vila, pel nucli històric del municipi, perquè això, a banda de que ens ajuda a que passi per on conviuen, doncs, una major afluència de veïns i veïnes i de ciutadans i ciutadanes del Vendrell, també ho fem per passar per davant de l'activitat comercial, per dinamitzar i per reactivar l'activitat comercial amb un esdeveniment com aquest, no? Per això diem que més enllà, doncs, de la repercussió que pot tenir pel propi participant o pel propi participant, tots els actes que nosaltres desenvolupem ho fem també amb una mirada posada al comerç local, a intentar reactivar i també, doncs, promocionar el producte i el comerç del territori. I així ho va fer. I en aquest sentit, aquests dos canvis, doncs, van una miqueta amb aquesta línia, van amb la línia també de mostrar el van dir que som totes i tots, d'escurçar una miqueta el recorregut i de canviar que també, doncs, d'aquesta manera, veïns que potser no havien vist tan a prop al carnaval, doncs aquest any sí que ho podrà fer.
Uh-huh. A banda, i des de les teves regidories, en aquest cas seguretat, que també és teva, m'imagino que el dispositiu de seguretat per acollir 8.000 persones, només de participants, doncs, més tot el que comportarà de visitants, serà important, no?, aquest desplegament.
Sí, exactament. Nosaltres en els últims anys hem tingut força experiència en albergar grans esdeveniments, grans concerts, grans afluències de públic en diferents indrets, i això, doncs, vulguis o no, doncs ja ens ajuda, i la policia, doncs, amb la professionalitat i el rigor que caracteritza aquest cos, doncs, ja porta setmanes preparant un dispositiu que serà especial, però que, com dic sempre, ser capital vol dir exercir i fer la capitalitat, i òbviament en recorreguts com aquests és quan es nota, doncs, que el Vendrell és un municipi gran, que és un municipi important i que és capaç d'albergar grans esdeveniments com aquests. Llavors, sí, des de la policia portem setmanes ja preparant aquest dispositiu amb molta il·lusió, amb la professionalitat necessària per garantir la seguretat dels nostres veïns i veïnes, i aquest és el camí.
I a més, també una de les regidories teves, el fet de posar un punt lila fix i itinerant per tal d'evitar que hi hagi possibles violències durant aquest dia.
Sí, exactament. Amb això també vam començar fa dos anys, amb la col·locació d'un punt lila d'atenció que combinava aquests dos espais, no? Perquè sí que ens trobàvem que quan hi havia un concert, per exemple, de festa major o de qualsevol festivitat al municipi, tu has de posar un punt lila estàtic perquè tota la concentració de gent i tota la concentració de l'activitat es realitza en un punt geogràfic concret. Però això no passa a Carnaval. A Carnaval tu estàs veient carrers molt grans, és a dir, un recorregut que passa per tot el Vendrell, i posar un punt estàtic, doncs, nosaltres sí que trobàvem que perdia certa eficiència, perquè podria ser que l'acte delictiu s'estigués cometent, doncs, a una distància força, objectivament, força llarga i força distant de, doncs, estava col·locant el punt lila, no? Llavors, fa dos anys vam començar amb aquesta pràctica, que era fer un format híbrid, per dir-ho d'aquesta manera, és a dir, tenir un punt lila on està el jurat, a la carretera Sant Vicenç, que és on hi ha la major concentració de gent, i al mateix temps també fer un punt lila itinerant, és a dir, dues persones que s'aniran passejant per recorregut per veure, doncs, que aquesta seguretat i aquesta prevenció dels delictes sexuals, doncs, es pot cometre a tots els racons del municipi. És una pràctica que, com et dic, vam començar fa dos anys, va tenir molt bona rebuda, la veritat és que estem molt satisfets, i ja sabeu que els punts lila del Vendrell són una part més de qualsevol festivitat pública que realitzem al nostre municipi.
Mm-hmm. Ja per finalitzar, música sexista, un tema que ha donat molt de sí, que va iniciar un municipi de l'Alt Penedès. Quina opció heu agafat vosaltres?
Bueno, nosaltres la millor opció és la de la responsabilitat dels grups participants, que són els que han de posar cap i una miqueta de seny amb aquestes qüestions, però també ser molt conscients de la realitat en la que estem i en aquest sentit doncs, són moltes les festivitats i que és impossible doncs, controlar o regular i mirar cada música que es posi, cada cançó que es posi en cada carrossa. Jo crec que amb això s'ha de tenir una sensació i una actitud molt natural en aquest sentit, dient doncs, que nosaltres com a municipi, doncs, òbviament, no acollim amb els braços oberts, per dir-ho d'aquesta manera, a músiques sexistes perquè van en contra dels valors que des del Vendrell volem promocionar i que ens defineixen com a ciutat, però alhora tampoc no hem de fer d'inquisidors sobre carrosses o grups als quals apel·lem a la seva responsabilitat col·lectiva, no? Si haguéssim de fer això, jo sempre em pregunto el mateix d'on poses la línia, no? I sempre és complicat, però bé, com sempre diem, doncs la música sexista doncs, és una branca més d'aquest sistema patriarcal i d'aquest sistema doncs, cada vegada denigre i persegueix les dones pel simple fet de ser-ho i en aquest sentit doncs, condemna i repulsa l'unànim i, òbviament, doncs, esperar i en aquest sentit instar als grups a la seva responsabilitat col·lectiva per evitar situacions com aquestes, només faltaria.
Perfecte, doncs, Cristian Soriano, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que gaudiu molt i molt d'aquesta roda de carnaval que es durà a terme aquesta tarda a partir de 6:45 de la tarda. Moltes gràcies i bon carnaval.
A vosaltres, com sempre, i animo a si algun ciutadà o ciutadana que estigui escoltant i encara no sàpiga què fer aquesta tarda, que vingui a Vendrell a veure'ns, que veurà una de les millors rues del país, sense cap mena de dubte. Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies, una abraçada.
Golpe de cadera y por la carretera pedal en mis suelas, a veces sin freno y otras quemando ruedas.
Aquesta cançó sí que pot sonar sense complexos a les rues, també a la del Vendrell, perquè no és sexista. Tremenda Jauria canta Con tol descaro.
Siempre curando para evitar el rollazo de prevenir, nunca pensando en el porvenir. Y así no va, primo, y así no va así. Y así no va, prima, y así no va así. Mira si somos bonitas que no sale solo ponerle letra al ritmo y que rujas un loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo ponerle letra al ritmo y que rujas un loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Y el tiempo no pasa junto a mi manada. Pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no veas, primo, cómo está el panorama. Y es que a veces cuesta levantarse de la cama. Vivimos la vida como si la fueran a robar. De hecho, no la roban cada día un poco más.